Gaspar Hernández, l'ofici de viure.
Avui a l'ofici de viure, com podem influir en els altres, amb Ramon Fauria. De vegades tenim la sensació que ens venen fum, que allò que se'ns ofereix no se sustenta. D'altres vegades, però, ens venguin fum o no, la capacitat gairebé màgica d'aquella persona que ens l'ofereix ens fa imaginar el millor dels mons, com si d'un il·lusionista es tractés. I gairebé, sense pensar-nos-ho, comprem productes, comprem idees, comprem somnis. És aquest exactament el camí que va triar el nostre convidat d'avui, l'il·lusionista, mentalista, Ramon Fauria, però també advocat, que el seu llibre, El libro de los poderes, ens explica. El que jo proposava, amb el que em sentia més còmode i gaudia més, no era jugar amb poders paranormals, sinó amb els nostres poders naturals. Comunicació no verbal i verbal, percepció, emoció, suggestió, influència, actitud, memòria, etc. I també amb les possibilitats extraordinàries de la ment en un munt d'àrees, entre elles el lideratge, la comunicació estratègica de marca, la venda, l'aprenentatge, el desenvolupament del talent, el rendiment, la qualitat de vida, etc. I és que potser no tenim prou en compte la nostra capacitat mental a l'hora de treballar, d'oferir, de convèncer. Ramon Fauria, en canvi, s'hi va submergir i diu: he indagat amb irrefrenable entusiasme a la ment, des de l'òptica psicològica de la suggestió, la persuasió, el lideratge, les vendes, el talent, la comunicació o l'entreteniment, tot explorant-la per poder explotar-la al màxim. També des de l'òptica de la neurociència, a la qual els mentalistes recorren per aprendre sobre el cervell. Al mateix temps, diu el nostre convidat d'avui, la neurociència aprèn sobre el cervell mitjançant l'estudi dels mentalistes, ja que ajudem a comprendre com funcionen els seus sistemes visuals i cognitius. Avui a l'Ofici de Viure ens preguntem com podem influir en els altres, com es fa per convèncer les altres persones d'una idea, d'un projecte, quines habilitats fan falta tenir per influir en altres persones i fins a quin punt aquestes habilitats són innates o es poden aprendre.
Jiddu Krishnamurti. Només l'individu que no es troba atrapat a la societat pot influir-hi de manera fonamental.
Hola, soy Fernando Botella, soy CEO de Think and Action y un buen amigo de Ramon Fauria. La verdad es que tengo una enorme suerte de compartir con él escenarios, eventos, cursos. Se aprende mucho con Ramon, la verdad es que es un gustazo. Si tuviera yo que decir tres claves, elegir tres ítems fundamentales para generar influencia en los demás, probablemente no son los únicos, pero yo distinguiría estos tres como los más importantes. El primero, le llamaremos finalidad. Tiene mucho que ver con que el storytelling, la historia que contamos a la otra persona o al otro grupo de personas, la orientemos a la finalidad que a ellos les mueve, a los drivers que les ponen en movimiento, a lo que verdaderamente les motiva a los demás. Y no tanto poniendo la mirada y la voz en nuestro ombligo de nuestro producto, de nuestro servicio, de lo que nosotros queremos contar, de nuestra argumentación. Cambiar argumento clásico, entendido como las características que yo presento, por la finalidad que está en la mente del oyente, por estar la mente del receptor. El segundo punto yo diría que es manejar muy bien las preguntas. La mejor forma de influir no es contando cosas, es preguntando bien. Y preguntar bien tiene mucho que ver con manejar muy bien las preguntas de influencia, que no son lo mismo que las preguntas situacionales o que las preguntas de tendencia, etcétera, que son preguntas que el ser humano maneja muy bien, pero no tanto manejamos bien las preguntas de influencia. Aprender a preguntar con preguntas de influencia es clave. Ramón, sin ninguna duda, es un maestro en esto. Y el tercer elemento sería el uso del lenguaje no verbal, la entonación, la capacidad de manejar el lenguaje no verbal para generar relaciones afectivas positivas, la mirada, bueno, todos esos otros elementos que son muy influyentes en las relaciones humanas, generan mucho sentido de influencia y que muchas veces no estamos tan educados a manejarlos de forma efectiva. Estos serían los tres mensajes y las tres recomendaciones fundamentales, sabiendo que hay un listado mucho mayor que Ramón domina de maravilla y que en su libro nos cuenta muy bien y nos da muchos muchos anécdotas, argumentos, conceptos para realmente evolucionar en la capacidad de influenciar a los demás. Un gustazo estar con vosotros. Muchísimas gracias.
L'ofici de viure, un programa sobre conducta humana.
Ramon Fauria, benvingut. Gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt content, Gaspar, d'estar aquí amb vosaltres.
Presentant el libro de los poderes, publicat per Conecta, Descubre y expande tu potencial e influencia. I és un llibre inhabitual, és un llibre molt diferent a tots, en què comences parlant de la teva experiència, de com et va cridar l'atenció quan eres petit, l'il·lusionisme, el mentalisme. Ens pots explicar els teus inicis, per dir-ho en castellà, la frase tòpica, que és, ¿qué hace un chico como tú en un sitio como este? Com has vingut a parar aquí? Perquè jo ja ho he esmentat, o sigui, tu també més endavant vas estudiar dret i vas aplicar tot el que vas aprendre del mentalisme a una àrea molt diferent, no? De l'entreteniment, que això no vol dir que no t'agradi l'entreteniment, no? Bé, vas fer un gir radical, no? I per tant vas innovar. Com va començar tot plegat i quina va ser la teva evolució? Bé, això ho expliques en el llibre i suposo que podríem estar tota l'hora xerrant d'això. Però si ens ho pots resumir, t'ho agrairé.
Sí, bueno, tot té un punt de partida que és el de la fascinació, no? Com ens atrau a tots els seres humans la fascinació. I a mi em va passar quan tenia 4 o 5 anyets que un amic va plantejar una experiència en la que em va donar diversos llapis de colors i en tenia que situar un dins d'una caixeta de llumins. I sobtadament, bueno, per sorpresa, va esbrinar quin color havia posat dins de la caixa de llumins, no? Això em va fascinar moltíssim, la capacitat de conèixer com es pot arribar a esbrinar o anticipar-te, no? A altres persones. I això va anar evolucionant.
Vas veure a la televisió també, no?
Sí, efectivament, sí. L'Uri Geller, no?, que ens va encandilar tots amb aquest directe. Amb el
doblegant culleres.
Exacte, exactament. No recordo molt bé, a més, el moment i el moment en què estava veient, no? I també em va fascinar moltíssim, no?, aquesta capacitat de convocar les masses amb una experiència inaudita, no?, i que tothom, diguéssim, que feia aflorar d'alguna forma una certa potencialitat que teníem tothom, no? I això em va obrir també el camí a explorar aquesta potencialitat que tenim tots com sers humans. Sempre hi ha límits per superar, no? I en aquesta línia, bueno, vaig començar, com deies, a exercir d'advocat,
director... Quan vas anar, sí, perdona l'incís, sí, per fer-ho cronològicament, sí. Te'n vas anar a estudiar, em sembla que a la Gran Bretanya, pot ser?
Sí, correcte.
I allà vas també, ja havies estudiat, t'havies llicenciat en dret, també et vas apuntar a no sé quina associació sobre el tema.
Sí, de fet vaig anar a treballar com a advocat a Londres i vaig aprofitar per anar cultivant aquesta gran passió que tenia per generar sorpresa i fascinació, no?, en clau d'espectacle. I, bueno, vaig assistir en el Magic Circle d'allà de Londres, en el qual, doncs, vaig començar a interactuar i a conèixer, doncs, a mags de diverses disciplines que deixaven amb la boca oberta, des de que robava carteres, no?, pispava carteres, fins al que podia, doncs, percebre pensament, fins a d'altres que, bueno, tenien més a veure amb la màgia, doncs, d'escenari i de més. Però la que sempre m'ha fascinat a mi és la vessant psicològica.
Ara entrarem en aquesta vessant.
Sí.
Estem parlant d'il·lusionisme, de màgia, de què estem parlant, de fenòmens paranormals? Pregunto, des de la ignorància.
Sí, en un inici vaig tindre el meu espai per la màgia, però vaig anar derivant cap a la vessant psicològica.
Va.
Que em va portar, doncs, a alguna cosa que encara veig amb molt més potencial i poder, no?, que és el mentalisme, que d'alguna forma és una combinació de disciplines. Hi ha alguns que els situen dins del món de la màgia, altres com a art independent. Jo penso, doncs, que reuneix una combinació de disciplines que ens ajuden a presentar un art nou, no?
Què té, per tant, en Ramon Fauria, i perdona per la pregunta, te la deuen haver fet mil vegades, què té de mentalista, del mentalista, de la sèrie El Mentalista? Amb què et sents identificat? Tu dius, tu expliques, de fet, que t'identifiques més amb aquest perfil que no pas amb altres.
Sí, perquè fins aleshores el mentalisme s'associava molt a tenir connexió amb el més enllà, a moure objectes a través del poder de la ment, per apreciacions paranormals que bueno, sempre quan deies mentalista, ostres, t'associaven potser amb algo fosc, no? Certament fosc. I de fet, jo m'identificava amb alguna altra aproximació en l'art, no? Que és un art més obert i que té a veure més que amb poders paranormals, en els poders naturals que tots tenim. I aquí vaig començar una recerca i em va portar a descobrir doncs, eines extraordinàries i recursos que tots tenim a l'abast per optimitzar tot aquest potencial que tenim tots, no?
Albert Schweitzer. Donar exemple no és la manera principal d'influir en els altres. És l'única manera. When that moon is
big and bright, it's a supernatural. Explica en Ramon Fauria el Libro de los Poderes. Más que como un fin en sí o puramente como entretenimiento, concibo el mentalismo como un medio para un fin, es decir, para entretener, pero también para comunicar, motivar, inspirar, formar, capacitar, persuadir, emocionar, aportar felicidad e impactar de forma positiva, única y duradera. Todos estos aspectos, sin embargo, implican un esfuerzo constante de autoconocimiento, de actitud, de estrategia, de información y de reaproximación hacia clientes, públicos, personas que, por otro lado, permiten diferenciarte positivamente. ¿Ens has portat una experiència?
Sí,
no sé com presentar-ho. O sigui, has vingut a l'estudi de Catalunya Ràdio amb uns sobres, Ramon, sí. Que suposo que són per mi, els he d'obrir jo.
De fet, són quatre sobres que he numerat de l'1 al 4.
Val.
Això em recordo una experiència que feia abans, quan feia intervencions, bueno, continuo fent, no?, intervencions per empresa, però abans el tenia dissenyat d'una forma diferent. Dins dels quatre sobres, en un d'ells posava el xec amb el que em pagaven els diners.
Ostres!
Amb el que em pagaven, i aleshores, doncs, sortint de la zona de confort i perdent la zona de confort, l'audiència anava escollint sobres fins que me'n quedava un. I si tenia la sort que era el xec o el que m'havien pagat, doncs perfecte, no?
Doncs moltes gràcies per haver-me portat un xec, sí. Ramon. No hi ha cap xec aquí dins?
De fet, per sort va funcionar totes les vegades. Però bueno, vaig canviar l'aproximació, i com que no som gaire materialistes, ho he reconfigurat d'una forma diferent que em sembla més maca, perquè en la primera ocasió, en la primera aproximació, d'alguna forma surts tu com a protagonista, no? I els altres una mica fastidiats perquè al final no han assolit el premi corresponent, no?
Això davant d'una auditoria.
Sí, va, sí. Va. I ara, en canvi, ho he reconfigurat perquè penso, al fi i al cap, al llarg dels anys vas aprenent, no?, i que els grans protagonistes precisament és el públic, són els assistents, no?, més que tu. I més que una intenció de dir, mireu, aquí ara us demostraré, és tot el contrari. Penso que, com totes les arts, hem de focalitzar en el compartir amb els demés des d'una posició d'igual a igual, no? I crec que és aquí on t'aconsegueixes alguna cosa que he descobert que és un dels grans secrets, no? Que és perquè quan organitzes un esdeveniment, una reunió, doncs el servei, els detalls, l'organització ha de ser excel·lents, però la clau ni més ni menys és la connexió emocional amb l'audiència.
Permetem, sí, només un petit parèntesi, sí, que és, de fet, de la connexió emocional amb l'audiència tu en parles i després en parlarem, sí, també, no? Sí. O sigui, per deixar-ho clar, que és vens de l'àmbit, diguem-ho així, del mentalisme i l'estàs aplicant a l'empresa en aquests moments, no? O sigui, exacte, tot, aquestes, sí, habilitats, tant de comunicació, de persuasió, de comunicació verbal, no verbal, sí, de suscitar emocions, etc. Tot això ho estàs aplicant al món de l'empresa, però no perquè tu vagis dalt l'escenari a fer un espectacle, no necessàriament, sí, diguem-ne, sí, no? Sinó que jo m'imagino, ho pregunto, que estàs en l'àmbit de recursos humans, pot ser?
Recursos humans, màrqueting i comunicació.
D'acord. Sí. Només ho volia deixar clar, no? Perquè com que és... Sí. De fet, ets un especialista inhabitual, diguem-ne. És veritat, no tens gaire competència,
sí,
no?
Sí,
amb aquesta especialització que has
fet. Certament, sí. Vaig començar fa uns 20 anys i he anat aplicant pues, això. De fet, hi havia un element que em sembla molt interessant. No és una finalitat en si, sinó un mitjà per arribar a comunicar missatges de forma molt potent, perquè tots sabem que a través de l'amenitat, de la diversió, qualsevol missatge, concepte, eines, arriben d'una forma molt més poderosa.
Hi ha un moment que ho dius, pàgina 22, tanto la abogacía como la dirección de ventas, al igual que la formación o la actuación, tienen en común el liderazgo, la negociación, la venta, la gestión, la comunicación, la presentación eficaz y, en especial, la influencia i la persuasió. Bé, doncs, ara continuarem parlant i doncs anem a fer aquesta pràctica dels sobres, que no sé exactament, sí, doncs, encara no sé en què consisteix. Què he de fer?
Doncs mira, tenim quatre sobres numerats de l'1 al 4, d'acord? Llavors intentaré, a través de diverses combinacions de tècniques, doncs que vagis quedant determinats sobres fins que en quedi un al final, d'acord? Si tot funciona, tindria que ser una felicitació personalitzada.
Una felicitació,
I amb el teu nom, d'acord?
Que seria al final de tot.
Exactament.
Sí, i abans, o sigui, jo abans hauré obert, no? Hauré escollit altres sobres en què no hi ha la felicitació.
Això és el que intentaré, d'acord? Perquè, òbviament, no hi ha un 100% segur.
Aleshores, també aprofito per dir a l'audiència que en Ramon ha vingut amb els quatre sobres que ens ho ha explicat ara i que tampoc, vull dir que, no, que aquí no hi ha res pactat.
No? Exacte, si no, no tindria gràcia, clar. Oi? Doncs mira, tenim quatre sobres numerats de l'1 al 4, l'1, el 2, el 3 i el 4. Nombra-me'n, sisplau, un entre l'1 i el 4.
El 3.
Mira. El 3, perfecte. Doncs anem a obrir el 3.
Molt bé.
És curiós perquè, bueno, de fet, hi ha un missatge, hi ha un
el 3,
paper.
Efectivament, ara hi ha un paper doblegat.
Confirma, sisplau, que està absolutament buit.
Està buit el 3.
El 3 l'eliminem.
Si tot va bé...
Anem a veure què ha passat.
Si tot va bé, el primer sobre que triaràs és aquest.
Efectivament, sí, bueno. Sí. Molt bé. Doncs bé, ja hem aconseguit la primera, després anirem obrint els altres.
Molt bé.
No?
Doncs
de fet, fixa, perquè...
Però clar, jo ara... La meva pregunta és, aquest paper que diu si tot va bé el primer sobre que triaràs és aquest, no hi és en els altres sobres, no? Teòricament.
No, bueno, ja veurem com no, te'ls aniré mostrant.
Molt bé.
I de fet, si et fixes, aquí ha entrat ja un primer detall en joc. T'he demanat que em diguessis un número entre l'1 i el 4. Si ens fixem bé, entre l'1 i el 4 literalment ens porten el 2 o el 3.
Clar. Clar. Si tu vols dir que sense dir-m'ho explícitament, subtilment m'has condicionat?
Entra dins de les possibilitats,
clar,
sí. Però no vull
clar, clar, ara no em diràs el truc, sí, sí. No. Perquè tu parles, en el teu llenguatge utilitzes l'expressió truc, la paraula truc?
No, perquè aprofito també, som molt conscient del poder que tenen les paraules, que no són neutres, cada una té un poder, i no utilitzo truc perquè en molts casos... No hi ha un truc en si, es forma part d'eines de neurociència, de comunicació, d'alguna forma això ens distingeix una mica de la màgia, no? Que sempre pensa, sempre hi ha un 100% que hi ha algú darrere. En canvi, en el mentalisme, de fet, no existeix això, no? A vegades probablement doncs és utilitzant altres eines.
De la neurociència, ens en pots fer 5 cèntims d'alguna eina que hagis après de la neurociència i que estiguis aplicant?
Sí, de fet hi ha dues vessants que explotem molt, que és en el sistema visual. Hi ha coses que veiem que no hi són o coses que no hi són i que veiem, però especialment del sistema cognitiu, és extraordinari, no? El sistema cognitiu on explotem al màxim eines que tenen a veure amb la memòria. Per exemple, com saps, no tenim un record exacte del que va passar i amb tot això es pot jugar. Amb tot això es pot jugar.
Bé, tenim, si no tinc mal entès, recordem l'última vegada que vam tenir aquell record. Això és exactament el que recordem, no?
Sí, però sempre acabem, d'alguna forma, veient-ho un pèl diferent a el que va passar realment.
Sí.
Però tot i així, tenim la capacitat d'acabar reconfigurant un fet en concret. Ara no voldria posar un exemple perquè podria desvetllar algunes eines que faig servir, no? Però, per exemple... una que podria donar un gran exemple d'aplicació és quan demanem que barregin unes targetes, Quan jo demano que barregi unes targetes, per exemple, i faig la gesticulació de tallar. És molt diferent tallar un paquet de cartes o de targetes que barrejar-los. Aleshores, aquí, quan faig la recapitulació, usualment, doncs dius, bueno, hem barrejat, però en realitat només s'ha tallat.
Va.
O també hi ha altres temes cognitius molt interessants, com la il·lusió de l'elecció. De fet, la persona o el subjecte pensa que ha escollit lliurement, però en realitat no ha estat així. Però bueno, és un món molt maco que ajuda a explotar al màxim aquest impacte sorpresiu i de meravella.
Hi ha un moment en què et preguntes, portant tot aquest àmbit del mentalisme a l'empresa, dius, bé, a l'hora de generar emocions, que és molt important generar emocions, en aquest cas en el públic, i dius, home, doncs fes que sigui divertit, per exemple, o fes que sigui innovadors.
Sí, exactament. Penso que bueno, és una de les palanques de força del que faig, no? Perquè al fi i al cap, és el que comentava, els missatges, els continguts agafen moltíssima força i ens permet, tant en qualsevol disciplina o professió, ens permet fer arribar aquests missatges, siguis mestre, siguis entrenador, siguis director de vendes, ens ajuda moltíssim. I al fi i al cap, hi ha una dita, no? A través del fan, en anglès, a través de la diversió, aconsegueixes fans, a través del fan, amu, aconsegueixes fans, i és ben bé així, A la gent, al ser humà, ens agrada passar-nos-ho bé, i a través de passar-nos-ho bé acabem aprenent més i ens arriben molt millor els missatges.
I és que diu en Ramon Fauria, el Libro de los Poderes, el mentalismo real no va de trucos o juegos, sino que consiste en comunicar y transmitir de una manera poderosa. La labor de un excelente mentalista se solapa con la de un excelente comunicador. Aquí la pregunta efectivament és aquesta, no? Fins on arriba el mentalista, fins on arriba el comunicador, perquè aquí ens estàs dient donant eines també de comunicació, de com parlar en públic, de comunicació verbal i no verbal,
sí, etcètera. Sí, efectivament. Tenim unes eines al nostre abast meravelloses per optimitzar les nostres comunicacions, en vez de fer-les conflictives, fer-les lideradores, solucionadores i fins i tot direccionar positivament a les persones cap a un lloc o cap a un altre, cap a un resultat o cap a un altre. Hi ha, per exemple, el que diem paraules qualificadores. És que és fantàstic, no? Perquè moltes d'aquestes eines i recursos, per exemple, no arriben a la gran majoria de gent, i és quan va haver-hi aquest punt d'inflexió. Abans m'ho comentaves, a quin punt va ser el d'inflexió? Doncs va ser aquest, no? Que veia que hi ha molts recursos i eines que no acaben d'arribar a la gent, tant personalment o professionalment, i vaig deixar-ho tot perquè efectivament comunicar totes aquestes eines. I una d'elles, com deia, són les paraules qualificadores. Fixa quina diferència hi ha quan acabo una experiència i li dic a algú, et sorprendries si hi hagués això que has pensat dins d'aquest sobre? Ho redueixo al sí o al no. Això és l'habitual que faríem. Però gràcies a la neurociència, el que un va descobrint, veus que reconfigurant la paraula pots arribar a un altre resultat. I a més de preguntar, et sorprendria si, pots preguntar com de sorpresa et quedaries si aquest pensament que has tingut estigués dins d'aquest sobre. És molt diferent, perquè en aquesta segona ja direcciones a la persona cap a una resposta molt alta i cap a una resposta que tu desitges, no? Que és d'ostres, super sorprès.
I això és eficaç en les vendes?
Absolutament.
Estic pensant ara en les persones que han de vendre.
Absolutament. Sí? De fet, hi ha un llenguatge hipnòtic i que és fascinant, no? Situar, per exemple, la persona en les sensacions. Ostres, et dones compte el que suposarà això si ho compres? Imagina't que has adquirit això, com ho aplicaràs, no? I com ho aplicaràs i els beneficis que en trauràs. Sempre apel·lant a la sensació que tindràs, no?, en aquest moment.
I a la imaginació, no?
Sí, exacte.
Sí, aquí tornem a la neurociència, no? Connectes imaginació amb sensacions.
Exactament. I moltes altres paraules que ens ajuden moltíssim i que absolutament determina una paraula, pot determinar un resultat o un altre.
Parles també del posicionament del cos, de la manera de caminar, del contacte visual, de l'expressió facial, no? De la salutació, la veu...
Sí, efectivament, tots tenen un impacte que al fi i al cap sabem que no podem influenciar les persones al 100% d'efectivitat, però sí que gràcies a tots aquests petits detalls podem augmentar moltíssim el percentatge d'influència cap als demés. I la comunicació no verbal també és clau, és fonamental. Inclús té molt més poder en molts casos que la verbal. Convidaria, per exemple, els oients a fer una ràpida experiència.
Molt bé.
Els diria que aixequin... Bueno, en aquest cas no funcionarà massa perquè no ens veuen, però que ho provin amb persones i amb familiars i amics. Els demanaríem que aixequessin la mà, d'acord? I faria un compte 3. I quan digui ja, la baixin. Aleshores, conto 1, 2, 3. No he dit ja, i la gran majoria de les persones el que fan és baixar la mà. Quan dic 3 i em veuen baixar la mà, segueixen la meva comunicació no verbal. Els he dit, fins que no digui ja, no baixeu la mà. I dic 1, 2, 3, i quan dic 3, baixo la mà i tota l'audiència em segueix. Amb la qual cosa és extraordinari veure que és un poder extraordinari. Tots aquests potencials, en molts casos, els tenim adormits. I no els hi traiem la suficient potència. No?
Queda clar, jo ara t'he seguit a l'estudi i queda clar, i també he baixat la mà quan no havies dit ja. O sigui, queda clar que fem molt més cas de la comunicació no verbal, dels gestos de la persona, per exemple, sí, que no pas del que diu. Que el que les paraules, en aquest sentit, pesen poc, pesen menys que els gestos, no?
Sí, sí.
O que les expressions facials.
Sí, sí, igualment, no? Quan ens adrecem a algú, és molt diferent. El contingut, per exemple, quan dius bon dia, no? És molt diferent dir bon dia que bon dia. Canvia clar, absolutament en funció de la tonalitat que li donguis al llenguatge.
I ara ja hem perdut molt amb la pandèmia, no? O sigui, amb les mascaretes.
Sí, 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 força, força. Però, bueno, també esdevenen igualment importants, encara potser més, la mirada.
Sí, sí, clar, hem de reforçar la mirada i també el contingut del que diem, no?
Sí, inclús el posicionament, no? Com incideix en algo també molt determinant a l'hora de comunicar, a l'hora de liderar, a l'hora d'establir conversacions poderoses, que és l'estat anímic, és crucial, és un dels grans tresors que tenim i encara està molt inexplorat.
Tu ho expliques en el llibre, no? Que és que a tots ens ha passat el dia d'algun esdeveniment o el que sigui, d'una trobada, que abans rebem potser una mala notícia o el que sigui, no anem en un estat anímic bo o baix i això es nota moltíssim, eh?
Sí, certament, a més, en funció de l'estat anímic que tenim incideix de forma clau en les nostres habilitats. Moltes vegades parlem d'habilitats, de formar habilitats, però si no formem amb la gestió de l'estat anímic, queden molt disminuït el seu
potencial. I com recomanes regular l'estat anímic a la feina, a les persones durant el dia a dia? Tens alguna eina per regular-lo, per fer-lo pujar cap amunt, si estem, no?, o de mal humor o apàtics o amb desgana?
No és fàcil, perquè com tot necessita de la pràctica constant, però sí que hi ha una eina que ha sigut molt transformadora, també amb les sessions de coaching en executiu que faig amb directius, per exemple, ha estat molt transformacional, i és quan t'aixeques pel matí a dedicar, encara que siguin 5-10 minuts, a pensar com em vull sentir aquest dia, com vull fer sentir els demés. I comences a veure que tens control sobre aquest estat anímic i que li pots treure màxim partit. I en aquest cas, quan has tingut una mala notícia o quan t'ha passat alguna cosa i ets capaç de fer un reset i tornar-te a posar en un estat anímic, que és difícil, però et situes en un estat anímical, de nou, totes les habilitats, la confiança torna. Pensa inclús que en molts moments que tenim, doncs, no, estem baixos de confiança, molt sobretot és per l'estat anímic. Quan estem forts, quan estem en un estat anímic poderós, tenim una confiança desbordant, no?
Ens veiem capaços de tot. I dius que en 5 minuts podem fer un reset, encara que no sigui fàcil?
Sí, uns 10 minuts.
Val,
sobretot
10 minuts.
Doncs, apel·lant a aquesta consciència i en pràctica cada cop també doncs, pots anar-ho reduint, no? Però,
Que hem de recordar potser algun moment en què ens veiéssim, que estiguéssim així, això ens pot ser útil, no?
Això és un anclatge que també pot ser, sí, ens pot ser de molta utilitat, però sobretot realment prendre una determinació just a l'inici diem com em vull sentir avui, què vull aportar als altres, com vull fer-lo sentir.
Val, una determinació,
sí,
de bon matí.
Sí, exacte. Exactament.
Bé, doncs amb en Ramon Fauria passem a la pràctica. Ens dèiem que m'ha portat 4 sobres, he obert el primer en què hi havia un paper que deia si tot va bé, el primer sobre que triaràs és aquest, i efectivament és el primer sobre que he triat de 4. Ara en queden 3, l'1, el 2 i el 4.
Exactament.
Són molt grans, números molt grans.
Ens queda l'1, el 2 o el 4. Ara potser has pensat que he fet especial èmfasi en el 2 perquè triïs el 2, però possiblement igual estic jugant a la contrapsicologia perquè no sigui l'escollit.
És a dir, com que tu n'has fet... Clar. O sigui... Clar.
T'ho deixo a les teves mans. Quin vols escollir ara?
Ja no sé, sí. I ara ja no sé, amb el to de veu i tot. Clar, ara em ve de gust agafar el 2, no? Perquè com que m'has dit, agafaré el 2, sí.
Sí? Molt bé, doncs agafem el 2, de nou l'obrim i anem a veure... Aquí tenim el següent paper. De nou també mostraré. Si us plau, pots confirmar que està al sobre 8, Gaspar?
Sí.
Fantàstic.
Sovint el segon. És que em fa molt de riure perquè ho trobo... Sí, o sigui, em recorda quan era petit i veia els mateixos programes que tu a la televisió, no? Que et quedes com meravellat, no? Que és aquesta fascinació. El paper diu, sovint en segon lloc es tria aquest, que és el que jo he triat.
Fantàstic.
Sí, quedo meravellat.
Va sortint bé, això, va sortint bé.
Sí. També l'has fet aquest exercici davant les càmeres, a vegades?
Sí, bueno, vam estar en un altre format, però sí, fa poc, per exemple, col·laborant amb TV3 o en algun programa
també, no?
De TV3.
Sí, t'he vist. També recordo un dia que amb en Buenafuente vas memoritzar tots els Premis Goya.
Sí. Ui, això ja fa uns quants anys. Sí. Però certament, fixa't, és un exemple, un dels grans exemples de com podem arribar a maximitzar el nostre potencial mental és la memòria. I vaig voler-ho d'alguna forma mostrar a través del poder de la memòria. Una memòria estàndard, normal, pot arribar a memoritzar algú increïble i convertir-se en prodigiosa, no?
Sí, tu dius, Ramon, que és una llàstima que quan eres petit no t'haguessin ensenyat aquesta manera de memoritzar, com poder memoritzar més i millor. I dius que són eines que tots tenim al nostre abast.
Sí.
Clar, a memoritzar tots els Premis Goya, bé, no sé quants n'hi havia, però vaja, sí, a més la clavaves, no?, en cada moment.
Sí.
I has memoritzat moltes coses. Ara no tens problemes de memòria, eh?
Bueno, encara, però...
Però hi ha estratègies, vull dir, per memoritzar
molt. Optimitzes,
sí.
Exacte, que és del que es tracta. Sí, si l'hagués tingut a l'abast, tot hagués canviat moltíssim. A més, hi ha diferents estratègies segons el tipus de cosa que has de memoritzar, no? De contingut que has de memoritzar, i però facilita moltíssim tot.
Quan vas estudiar la carrera de dret, vas haver de memoritzar molt, és una carrera en què s'ha de memoritzar
molt, no?
I llavors ja tenies tècniques?
No, tenia les tècniques, bueno, que vas aprenent al llarg dels anys, però no aquestes tan depurades, que de fet són les que fan servir els campions del món, no?, de memòria. I bueno, la veritat és que bueno, veus tant això com altres aspectes, penso que podrien ser de molt interès en qualsevol àmbit, no? Especialment ara, per exemple, en l'educatiu.
Clar, per atraure l'atenció, no?, dels estudiants.
Sí, això és un altre vessant, no? Ara em referia, per exemple, al tema de la memòria.
Estaves a la memòria, sí.
I, però també hi ha un entorn, un àmbit encara molt més rellevant, que és, efectivament, no?, tornar l'emoció a les aules i ser capaços realment de buscar el punt que motivi a cadascun dels alumnes.
Dones molta importància a l'emoció.
Sí, moltíssim, em fascina. De fet, al llarg de tots aquests anys no vas veient, no, que som tan sugestionables. Una música, un olor, que diguin el teu nom o no, pot canviar completament el desenllaç d'aquella interacció amb aquella persona.
O sigui, per tu les interaccions són molt importants, no? Sigui la que sigui, encara que sigui petita, no?
Sí. Sempre he tingut curiositat per com funciona el ser humà, no?, la conducta humana, i d'alguna forma poder-hi jugar i explotar-la al màxim. I en les interaccions es dona molt això. I el poder de l'emoció és tan extraordinari, és el dels que em fascina més, perquè de fet ens mou a l'acció, que és importantíssima, no?, la intel·ligència executiva. Doncs l'emoció, si deconstruïm el terme ja ho veiem, no?, emoció.
En el capítol L'equilibri entre la razón y la emoción comences amb aquesta frase encapçalant el capítol: les persones oblidaran allò que vas dir i allò que vas fer, però mai oblidaran com les vas fer sentir.
Efectivament.
Dius que l'emoció és un dels teus poders preferits,
sí,
i probablement el més apassionant i determinant. cites també el gran Viktor Frankl, l'home a la recerca de sentit, quan expliques que l'última actitud, allò que no es pot emprendre, allò que no es pot arrabassar mai a la persona, és l'actitud de la seva actitud davant les circumstàncies, no? De com es vol sentir, com ens volem sentir davant unes circumstàncies.
Sí, correcte, correcte.
Doncs sí, podem passar al tercer sobre, com ho veus ara? No sé quants minuts ens queden, més o menys. Un quart d'hora ens queda. Vale. No sé si passem ara o esperem una miqueta.
Ho estava percebint, 14 minuts, 53.
Ara estàs fent prova, no? Sí, val. Sí, sí. Però tu, el pensament el llegeixes o no? Vull dir que a partir de molts indicis m'imagino que sí que pots tenir una idea de què està pensant aquella persona, no?
Exacte, exactament. Sí,
això
sí.
A mi em fa molta por, eh?
Sí. Bueno, fa por, però és igual, d'altra banda també és fascinant, és molt maco, no? La possibilitat de crear aquesta possibilitat. I, de fet, hi ha eines que ens permeten anticipar-nos. Amb les meves audiències, amb les experiències que els hi plantejo, per exemple, els hi demano que això mateix, no? Que pensin un número entre l'1 i el 4, que els intentaré projectar un número entre l'1 i el 4. I es sorprenen quan el 85% de l'audiència, quan dic que ha pensat el número 3, aixeca la mà, que és el que tinc anotat a darrere d'una cartolina gran, no? I, de fet, és que no és màgia, és neurociència, i això és el que em fascina més, no? Que és producte d'aquesta conducta humana que tenim davant d'un determinat estímul, reaccionem d'una forma predeterminada. Per tant, coneixent-los, tens moltes possibilitats d'anticipar-te, d'influenciar, i quan hi ha influència, al final, lideres, eh? No hi ha lideratge si no hi ha influència.
Hi ha un moment en què cites en Barack Obama, perquè dius la manera com posem o movem les mans o els dits quan parlem o ens parlen pot donar pistes als altres sobre la nostra personalitat, i també, per descomptat, la manera com els altres ho fan ens pot donar informació sobre ells. No cal sinó fixar-se, per exemple, en Barack Obama. Dits lleugerament junts, palmell obert i deixat anar, i moviments harmoniosos. Per contra, dius, Donald Trump posa els dits força junts i la mà tensa, o amb el dit índex estirat, usualment amb moviments bruscos. Què vol transmetre cadascun d'ells, et preguntes, i què és el que realment transmeten? Efectivament, aquí són dos exemples cara i creu, com
ha
dit el dia.
Sí, sí, sí.
Clar, o sigui, però Donald Trump devia tenir assessors, també, no? M'imagino, de comunicació no verbal. Una altra cosa és que potser no els hi feia cas, no?
Sí, suposo que el punt de partida sempre és quin propòsit, no? Què és el que vols transmetre?
Ah, clar.
I a partir d'aquí, doncs...
No, a veure, ell el que volia transmetre ho transmetia, no? Una altra cosa és que hi estiguéssim d'acord o no, eh? I votants en va tenir molts, també.
Sí, clar. Sí, certament, certament. És un altre exemple del poder que té la comunicació no verbal. Fins i tot podem arribar a preveure moltes coses que ens resultaria fascinants. De fet, hi ha estudis que van... Tinc un company a Alemanya que va estudiar els parpadejos de la Merkel amb el Schulz. I la Merkel feia menys parpadejos que el Schulz i li va donar a entendre que estava menys cansada i, per tant, més lúcida a l'hora de fer les presentacions, i efectivament es va imposar la Merkel en el Schulz, sí. No? Que arribava molt cansat ja i parpadejava constantment.
Sí, o sigui, quan més parpallegem, més cansats estem.
Sí, 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 efectivament devia descansar poquíssim, i clar, això també té un efecte aleshores quan tens que exposar idees o...
I a les negociacions també, no?
Sí, sí.
També en parles, no? Sí, dius, la manera en què es du a terme la construcció verbal del contingut, les accions i els èmfasis que cal posar en una negociació o en una presentació o en una dinàmica són molt rellevants. Probablement, dius, més importants aquests aspectes que la negociació o la presentació o la dinàmica en ella mateixa. És a dir, ens estàs dient, per exemple, moltes persones tenen por de parlar en públic, no? I han de fer una presentació o a classe o davant companys o companyes o una empresa, i els fa cosa, els costa molt.
Sí.
Tu ens estàs dient que és més important el com que el què?
Pues, sí, entenc que en certa forma és així, perquè clar, el contingut és el que dèiem abans. Bon dia, pots dir-ho de qualsevol forma i arriba, però si dius bon dia o d'alguna forma poses èmfasi, força, el que tu dius, és el que arrastra el ser humà. No només es tracta d'eines i d'habilitats, sinó també hi ha valors a l'hora d'influenciar. I un dels valors és l'entusiasme i la passió. Els sers humans ens encanta, ens sentim molt atrets per persones que ens transmeten passió i entusiasme. I aquí, per exemple, en aquest cas que m'has donat, és el que arrastra en molts casos que el contingut val d'acord, però fi al cap, quedes enganxat per aquesta passió i entusiasme.
Dius que el poder d'emocionar i d'exercir influència de la música és grandiós, és aliment per l'ànima, per fer pujar l'estat d'ànim quan està baix i viceversa. Igualment pot aconseguir que les compres s'accelerin o causar que s'alenteixin, per reforçar la qualitat d'un producte o d'un servei.
Sí, sí, sí.
Sí, tots estem acostumats a segons quins fils musicals.
Sí, oi? No, i sobretot també a la música que ens ajuda a meditar, a reflexionar, i també d'altres que ens activen molt més, no? També ser capaços d'identificar quina és la música que ens posa en un to o un altre és un gran avantatge segons la comesa que tinguem que fer, no?
Bé, doncs, si et sembla bé, anem al tercer sobre.
Sí, sí. Ens anem apropant i al final queda l'1 i el 4. En aquí podries escollir l'1. Normalment escolleixen el 4, però encara tampoc en aquest cas vull fer contrapsicologia. Vull deixar-te lliurement que escolleixis l'1 o el 4, deixant-me un al final per mi.
Aquest. És que ara no sé com interpretar que diguis normalment escolleixen el 4. No sé si... No sé si és, efectivament, si és un missatge subtil com per dir-me a triar el 4 com tothom o porta'm la contrària i no triïs el 4. Clar, o sigui, no et puc interpretar. A més, portes mascareta i em costa també... Només et veig el somriure als ulls i tampoc em costa molt llegir-te.
Doncs molt bé, està a les teves mans.
Bé, doncs triaré el 4.
Tries el 4, és a dir que el deixem pel final a l'1, correcte? És així? Sí. Et donaré 3 segons per canviar, si vols. Però quan digui 3 ja serà definitiu. Anem a posar més dramatisme. 1, 2 i 3. Molt bé, quedes al 4.
Sí.
Anem a l'obrir i veurem. Aquí també hi ha el paper. De nou també. Em pots confirmar, sisplau, que està 8.
Està 8.
I atenció,
sí, sí.
Anem a veure. Aviam què posa.
També el mateix. Segur que en tercer lloc tries aquest. Sí, sí.
Veurem,
és que ara m'he quedat en blanc, saps? A vegades et pregunten,
sí, sí.
Escolta, i què passa quan a la ràdio quedes en blanc? Doncs ara m'he quedat en blanc. Mira, també això, no hi ha res com entrevistar un mentalista, que et quedes en blanc. Això no ho tenies previst, tu.
No,
vull dir, no tenies previst que em quedés en blanc.
No. De fet, ara tan sols ens ha quedat a l'1 que si vols a la fi de l'entrevista veurem aviam què és el que posa i si hem assolit l'objectiu, no?
No, és increïble. I ja fas, suposo que com aquest, tens moltíssims exercicis i pràctiques...
Sí, hi ha moltes dinàmiques i experiències que sobretot personalitzo molt. Més que en la vessant pública, jo treballo molt de fa molts anys en la vessant doncs, empresarial, a l'hora de kick-offs, de presentació d'objectius i resultats, de comunicació, llançament de productes, comunicació amb clients, etc. I aquí és on les plantejo i sobretot les personalitzo moltíssim. Sí, digue'm.
I al principi, però, m'imagino que quan t'intentaves obrir al principi mercat en tot aquest àmbit, hi havia també algun executiu clàssic de l'antiga escola que no acabava de veure amb bons ulls o que li devia costar, no?
Sí, certament, perquè la diversió, de fet, en l'entorn empresarial s'ha d'entendre molt bé. Quan parlem de diversió no parlem del hi-hi, ha-ha-ha, sinó la diversió ben entesa, la que ens porta a un major emprenentatge, a una major arribada del missatge i al final de l'impacte i el record. De fet, ara en aquests moments que estem vivint, si de forma presencial les dinàmiques i experiències ja són molt importants perquè atrauen moltíssim a l'audiència i al públic, ara en l'entorn online que estem vivint encara es valora molt més perquè l'atencionalitat en el món online ha baixat moltíssim.
Perquè tenim
no ens
molts
estem
estímuls,
massa
no?
Davant de les pantalles, no ens agrada estar massa. Per tant,
sí, estem molt, però costa molt mantenir l'atenció en un mateix esdeveniment.
Exactament. Per tant, la capacitat d'integrar aquestes dinàmiques i experiències estan molt, molt valorades perquè ajuden a mantenir aquesta atencionalitat i, per tant, tot l'altre, una major optimització de l'aprenentatge, del missatge i del record, finalment.
com ho podem fer perquè el nostre missatge es recordi, o sigui, per generar un record, no? Perquè, suposo que apel·lant també a l'emoció.
Sí, absolutament, absolutament. És un dels pals de paller, no? L'emoció. Jo ho he definit com a l'induce, perquè fixa't, inclús amb aquest acrònim, diguéssim, aconseguim recordar-lo i recordar-nos de que has d'aplicar l'induce, no? La primera I d'interessant, fer-ho interessant. Fins i tot l'ordinari, intentar-ho fer interessant d'alguna forma o altra.
Des del principi, no?
Sí, exactament, exactament. Per tant, això és, no? A través possiblement d'una història, d'una metàfora, d'una experiència, d'un joc, buscar de l'ordinari i fer-ho interessant. Després, la N, de novedors. Ens atrau molt lo novedors. Qualsevol cosa que sigui novedosa, diguéssim que ens obre més a recordar-la. Per tant, ja estem a la I i a la N d'induce. Després, la U, sobretot, d'utilitat. Moltes vegades, quan estudiàvem, ostres, però això no és útil, i et desmotivava, no tenies obertura a l'aprenentatge. Però quan ho veus útil, canvia completament l'aproximació. Per tant, facilita també aquest aprenentatge i record. Després, la C, de compartir. El fet de compartir conversacions, compartir experiències i, a més, també ens ajuda d'alguna forma a memoritzar coses. I finalment tenim la E de l'emoció, no? La capacitat d'emocionar, perquè sembla que si no hi ha emoció no hi ha atenció, i si no hi ha atenció no hi ha record, i si no hi ha record, doncs el que planteges no es queda diluït totalment.
Ramon Fauria, a l'Ofici de Viure, presentant El Libro de los Poderes.
Oscar Wilde. Influir sobre una persona és transmetre-li la nostra pròpia ànima.
Hi ha un moment en què a la primera part del llibre hi ha un espai per donar indicacions a l'empresari sobre com ha de tractar els treballadors. El capítol es diu "Sonríe, estàs en escena". En un esdeveniment empresarial, el mentalista pot, mitjançant una proposta original i motivadora, reforçar idees i missatges connectant i impactant emocionalment en els altres. L'amenitat és capital. Com ens deia ara en Ramon, les coses que ens avorreixen ens fan desconnectar. Un altre factor d'importància enorme és l'originalitat, el fet d'oferir alguna cosa nova, també ens ho deia. La motivació i la inspiració són fonamentals, i la proposta del mentalista, diu, també és d'una enorme utilitat perquè aporta recursos i eines per optimitzar el rendiment i la qualitat de vida, tant professional com personal. De l'àmbit personal no n'hem parlat gaire. Tot això que hem dit, en l'àmbit personal, quina utilitat té? Bé, és evident que en l'àmbit de les relacions interpersonals sí, però com ens pot ajudar a millorar en la nostra vida, en el nostre dia a dia, el que ens pugui ensenyar, si em permets la caricatura, un mentalista?
Sí, de fet, partim de nou de la importància de la gestió de la ment, del pensament, que és vital per nosaltres, no? Aleshores, el ser capaços de conèixer, de gestionar aquest pensament, facilita que podem optimitzar la nostra vida. I d'aquí també hi ha diferents habilitats, diferents aproximacions. Per exemple, a través del ser, de l'autoconeixement, que és d'una riquesa extraordinària. Ja ho deien sempre, no? Per exemple, recordo el senyor Calle, que deia que, ostres, avancem molt tecnològicament, però el coneixement intern encara està molt, molt aturat, no? I això em porta a comentar la rellevància que té el ser en tots els àmbits, especialment també en l'àmbit personal, no? Quan vols d'alguna forma incidir positivament a la vida dels demés, aquest carisma que pots mostrar, aquesta valia personal de cadascú, que al fi i al cap és la que arrebata més a la gent. Hi ha una gran experta en capital eròtic, la Catherine Hakim, de la London School of Economics, que va fer un estudi sobre el que ens atrau, no?, dels altres éssers humans, i deia que sí, que l'aparença, la forma de parlar, eren molt importants, però que la clau acabava sent la força del nostre ser. I em va impactar moltíssim, perquè efectivament és així, no? Al fi i al cap, quan vens algú, no compren moltes vegades el producte o el servei, compren a tu, la teva forma de ser.
en Ramon Fauria, el Libro de los Poderes, que ha publicat Connecta. Gràcies per haver-lo vingut a presentar a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio. Havíem de fer aquesta entrevista abans de la pandèmia i per molts superpoders que hi hagi, no hem aconseguit avançar-la. L'últim número és l'últim sobre és l'1.
Efectivament.
Aquí ja no hi ha res a triar, només és constatar si hi ha un paper a dins que digui que aquest és l'últim sobre que...
L'últim sobre, abans, sisplau, de nou, també. Em pots confirmar abans de llegir-lo?
Sí, el sobre està buit. Diu, felicitats, Gaspar, aquest sobre és el que deixaràs últim. Bé, jo no tinc paraules, ja t'ho dic, Ramon, que has de fer un article o pots fer un e-book explicant com provocar que l'altre es quedi en blanc. Doncs aquest ha sigut el meu cas. Gràcies. Un
bueno,
plaer,
ha estat
Ramon.
Un plaer, igualment. Moltíssimes gràcies.
Els oients i les oients també. Una abraçada.